Bon dia. Després d'escoltar l'Eucaristia d'aquest diumenge durant l'any, comencem una setmana més a Església Notícia. Estem amb tots vostès, na Neus Pons, en Marc Florit, na Sònia Febrer, en Toni Fullana i en es control, en Toni Barber.
En els propers 15 minuts els hi oferirem comentaris, les notícies d'actualitat i l'agenda de la nostra església. I acabarem escoltant el missatge que es fa arribar al bisbe Francesc.
Estem a pocs dies de començar l'estiu. En aquest temps de descans i serenor, també aprofitem per a la reflexió i la pregària personal.
Comencem, Iro, i ho farem amb un dels comentaris dels sants de Negadi i Bosch, monja de Santa Clara.
El triomf del bé. Salm 129. És un salm de confiança que recorda un passat d'opressió en què el salmista, que parla en nom de la comunitat fidel d'Israel, ha estat alliberat d'un estat d'opressió i esclavatge. Tota la comunitat s'identifica amb el qui prega. Tots han fet una experiència semblant a la seva llarga història. M'han combatut molt sovint des de jove, però mai no m'han vençut. És com si el salmista digui: tota la meva vida ha estat una lluita, plena de dificultats. Que se'n tornin defraudats i avergonyits els qui volen fer mal a Sió. Que siguin com l'herba dels terrats, que abans de créixer s'asseca. No se'n faran cap manat els segadors, ni cap braçat els qui lliguen garbes. Perquè el bé triomfi, cal encarar amb molta humanitat la foscor, el buit, el caos. La gran fosca no ve de Déu, d'ell només ve la llum. Nosaltres engendram una oscuritat a la que ens acomodam, amb varietat de conductes còmplices. Nosaltres mantenim un buit negatiu que fa el nostre pas per la vida sigui un camí en el desert. El triomf del bé hauria d'arribar a convertir-se en una certesa profunda. Quan la vida estreny, aquest tipus de certesa es converteixen en autèntics agafadors. L'espiritualitat es transforma en fortalesa, en força.
La religiosa italiana Sor Maria Laura Mainetti, ja és beata, havia estat assassinada el 6 de juny de l'any 2000 per tres adolescents en un ritual satànic. Va ser beatificada en una gran cerimònia celebrada a l'estadi de Chiavenna, diòcesi de Como, davant 2.500 fidels.
La religiosa Sor Maria era superiora de la comunitat de les Filles de la Creu a l'Institut Maria Immaculada de Chiavenna quan tres joves de 17 i 16 anys la van assassinar a ganivetades. Tenia 60 anys.
Entre els assistents de la beatificació es percebia gran alegria. Malgrat la tràgica mort de Sor Maria Laura, el testimoniatge de servei als desfavorits i de misericòrdia va morir perdonant els seus assassins. És una herència molt forta que es percep a Chiavenna i en tota la diòcesi de Como.
El cardenal va assenyalar que la nostra màrtir escrivia que el seu camí espiritual era molt senzill. Has de fer una cosa bona pels altres. També de que havia de donar-li un sentit ple a la vida. La santedat és així. No és el fruit de l'esforç humà, sinó que s'assembla a una petita flor enmig de la gespa.
Ara, a continuació, els informarem de les activitats més importants que s'han duit a terme els passats dies a Menorca. Per començar, la informació del diàleg del bisbe Francesc amb els fidels sobre l'economia de l'Església.
Divendres passat es va celebrar un nou diàleg amb el bisbe Monsenyor Francesc, en aquest cas a Ciutadella, a la sala Bisbe Vila del Bisbat. El nostre bisbe va explicar el funcionament de l'economia de l'Església i, de forma especial, la de la diòcesi de Menorca. Va explicar que l'Església necessita comptar amb mitjans materials per a dur a terme la seva missió pastoral i caritativa. La nostra Església dedica aquests diners a la sustentació del clergat, a la conservació del seu patrimoni i a les accions pastorals tant a nivell diocesà com a les parròquies, culte, catequesi, obres assistencials i aportacions a Càritas i a l'Església Universal, Mans Unides i Missions. Així mateix, el bisbe Francesc va destacar que el sosteniment de l'Església correspon a tots els cristians i va explicar el procés de transparència que totes les diòcesis impulsen cada any per donar a conèixer a tota la societat l'economia de l'Església, el que ha rebut i que ha destinat a cada acció.
A continuació, els donem els detalls sobre l'Assemblea de Càritas Menorca.
Dissabte passat es va celebrar a l'Església de Santa Maria de Ferreries l'Assemblea Diocesana de Càritas Menorca. La jornada va començar amb una pregària i unes paraules del bisbe Monsenyor Francesc Onessa, que va donar les gràcies per la gran feina de Càritas durant tot l'any 2020 i va animar a seguir amb l'acompanyament a les persones que més ho necessiten. Tot seguit, Maite Trigueros, administradora de Càritas, i Antoni Aguiló, responsable de l'àrea d'Economia Solidària, van presentar les dades econòmiques de 2020 i la previsió per al 2021. Van indicar que, degut a la pandèmia, ha estat un any de moltes necessitats socials i, per tant, de molta activitat a l'entitat com també de gran solidaritat. En aquest sentit, Gabriel Pons, director de Càritas Menorca, va donar les gràcies a totes les persones que han col·laborat en l'entitat diocesana en aquests últims mesos. Després va ser el torn de Guillem Ferrer, secretari general de Càritas Menorca, que va reflexionar sobre el context social i actual de Menorca després d'un any de pandèmia, indicant que ha augmentat el nombre de llars sense cap ingrés i la solitud en moltes persones.
Seguim ara amb la informació de la celebració de la festa del Corpus Christi.
El cap de setmana passat van celebrar la solemnitat del Corpus Christi, una de les festivitats més importants de l'Església Catòlica, en la qual celebram la presència de Crist en l'Eucaristia. El bisbe Monsenyor Francesc va presidir les dues celebracions litúrgiques a l'arxiprestat de Meaux i a l'arxiprestat de Ciutadella. En la seva homilia es va adreçar als fidels recordant la força transformadora que té l'Eucaristia.
És necessari el compromís de la nostra vida. Nosaltres no podem ser, els cristians, espectadors de la vida política o de la vida econòmica. Tenim que implicar-nos perquè tenim una proposta que fer, una proposta que surt de l'Evangeli, que brolla de l'Evangeli. Hem d'implicar-nos en transformar les estructures d'aquest món per a construir la civilització de l'amor.
Finalment, va recordar que de l'Eucaristia neix el servei de la caritat i va convidar els laics a viure intensament la seva fe i a manifestar-la en goig en la vida pública.
Per acabar, escoltam els detalls dels nous nomenaments eclesiàstics que havia avisat el bisbe Francesc.
Amb data de 7 de juny de 2021, Monsenyor Francesc Onessa Ferrer va fer els següents nomenaments. Mossèn Joan Francesc Camps, rector de la parròquia de Sant Rafel de Ciutadella de Menorca i rector de l'ermita de Sant Joan de Missa i de la Casa de Colònies Anexa. Mossèn Florenci Sastre, rector de l'Església del Sant Crist i conciliari de la Confraria del Sant Crist dels Paraires. També vicari de la parròquia de Sant Francesc d'Assís i capellà suplent de les germanes Clarisses de Ciutadella de Menorca. Finalment, el diaca permanent Guillem Ferrer serà el conciliari del Centre Catequístic de Sant Miquel i el diaca cooperador de la parròquia de la Mare de Déu del Roser de la Catedral de Menorca.
Perquè no es perdin cap de les activitats que es duran a terme a la nostra església, ara els hi feim arribar la nostra agenda setmanal. Recés per als preveres.
El proper dimecres 16 de juny recés els preveres a partir de les 10:30 hores al Santuari de la Mare de Déu del Toro.
Celebració final de curs de Vida Creixent.
Vida Creixent de l'Arxiprestat de Llevant celebrarà el final de curs 2020-2021 el pròxim dijous 17 de juny a les 17 hores a la parròquia de la Immaculada Concepció de Mó.
Presentació concert de les actuacions realitzades a l'Orgue de Santa Maria de Mó.
Dissabte 19 de juny a les 21 hores a la parròquia de Santa Maria de Mó. Presentació a càrrec de l'organer Albert Blancafort i tot seguit concert a càrrec de l'organista Juan de la Rubia.
Tot seguit escoltam el missatge que ens fa arribar ara el bisbe Francesc per aquest diumenge.
Potenciar nuestras caritas. Durante este curso pastoral que ahora concluye, hemos realizado un buen esfuerzo por potenciar la acción de Cáritas, tanto en las parroquias como en el ámbito diocesano. En la evaluación que hemos realizado, constatamos que es mucho lo que se ha crecido en aspectos como la sensibilización, el voluntariado y la atención primaria a los más pobres. Permitidme que subraye algunos elementos muy importantes para mejorar nuestras Cáritas, que se encuentran descritos en la encíclica Deus Caritas Est del Papa Benedicto XVI. El primero es cuidar mucho la formación. Quienes prestan ayuda han de ser formados de manera que sepan hacer lo más apropiado y de la manera más adecuada. Los pobres merecen que se cuide mucho este aspecto para poder servirles mejor. La necesidad de formación afecta tanto al personal técnico como a los voluntarios. No basta la buena voluntad para ofrecer un buen servicio en Cáritas. Hay que ser competentes para poder ayudar realmente a los demás. El segundo elemento en que podemos mejorar es la atención cordial a todos. Cuantos trabajan en las instituciones caritativas, se dice, deben distinguirse por no limitarse a realizar con destreza lo más conveniente en cada momento, sino por su dedicación al otro con una atención que sale del corazón, para que el otro experimente su riqueza de humanidad. Esto afecta de nuevo tanto a los técnicos contratados por Cáritas como a los voluntarios que generosamente ofrecen su ayuda. Además de la preparación, hace falta una formación del corazón. Este es precisamente un distintivo de Cáritas, que lejos de ser una máquina burocrática, se caracteriza por la atención cordial a cada uno. Como ha dicho el Papa Francisco, Cáritas es la caricia de la Iglesia a su pueblo, la caricia de la Madre Iglesia a sus hijos, la ternura, la cercanía. Debemos añadir que la fuente de ese amor generoso está en Jesucristo. Es el encuentro con Él el que suscita en nosotros el deseo de amar, de entregarnos al otro. Esta experiencia es la que movió a la Iglesia desde sus inicios a prestar atención a los más necesitados. La certeza del amor de Cristo le ha llevado a lo largo de su historia a salir al encuentro de los que sufren. No podremos potenciar nuestras Cáritas si no renovamos nosotros también la experiencia de ser amados por Él. Es la dimensión mística de Cáritas que nos lleva al reconocimiento del rostro de Cristo en el otro, particularmente en el que necesita nuestra ayuda. Vale la pena potenciar el crecimiento de nuestras Cáritas y para ello tenemos estas tres claves: cuidar la formación, promover una atención cordial y profundizar en la mística de la caridad. Así podremos ser de verdad artesanos de la misericordia, personas que con sus manos, sus ojos, su cercanía y ayuda hacen visible la misericordia de Dios.
I amb els detalls de l'agenda i els comentaris del bisbe ens despedim. Moltes gràcies per escoltar-nos.
I no s'oblidin d'agafar el seu exemplar del full dominical a les seves parròquies.
I com sempre, ha estat un plaer acompanyar-los.
Fins la setmana que ve, si Déu vol. Adeu.